Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Molt bona tarda, és dijous 10 de novembre, dia entre setmana, són les 3 i arrenca el programa de la Ràdio en Català, que també viatja en caravana, però sense missatges transfòbics, racistes o excloents. I ho fem, com sempre, amb Núria Ros, a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí, al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza, a les xarxes socials i ell qui cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, Manel López i el seu becari, José Matosas. Vámonos, Manel!
La caravana, amb Joan Trillas.
I ara, si un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Epa, cada dia més enèrgica, eh?
Has vist?
Amb què ens sorprendràs avui a la caravana?
Doncs avui ara sí que sí, escalfem motors de cara al Nadal i és que avui s'ha pogut veure ja el nou anunci de la loteria de Nadal d'enguany. Us n'explicaré tots els detalls d'aquesta i altres curiositats en uns minuts a la caravana de la caravana.
Si voleu saber si torna el calvo de la loteria, doncs res, amb uns minutets la Núria Ros que ens ho explica. I quina serà avui la pregunta del dia? Nina Agustí, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Sabeu què és un vàper? Heu vapejat alguna vegada? Escoltarem la veu del poble i en parlarem dels seus perills amb Esteve Fernández, cap de la unitat de tabaquisme de l'Institut de Català d'Oncologia.
T'ha sortit al
sí,
final.
Sí, pensàvem que no.
És dijous i volem posar a debat una nova qüestió al Maro Muntanya de la caravana. Andreu González, bona tarda.
Bona tarda i avui posem a debat la llengua. El català s'està perdent com a llengua comuna? Quin n'ha de ser el tracte a nivell educatiu? Doncs bé, per parlar-ne sempre des del respecte i la tolerància i escoltar les seves opinions, tindrem en un racó de la caravana Francesc Marco, secretari de la Plataforma per la Llengua, i a l'altra banda de la caravana l'activista constitucionalista Jordi Salvador.
I ja sabeu que cada dijous els caravaneros volem ser educats, Núria.
Sí, i avui volem aprendre com parlar de temes que a priori semblen complicats o tabú amb els nostres infants. En parlarem de tot plegat amb dos experts com Oriol Julià, president d'Equip SER de Salut i Educació Emocional, i Laia Català, psicòloga i cap de Metodologia i Projectes de SER.
Hora de preguntar-nos també qui pujarà avui a la caravana i s'haurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Nina.
Jessamí Boada, que ens presentarà el seu tercer disc com a cantautora, L'art d'estimar, el treball més introspectiu que ha fet fins ara la cantant Mataronina.
Mataronina, molt bé, de Mataró. I a les 5 de la tarda la caravana fa ruta pel món de la sostenibilitat i la música i acabarem amb un nou tema social per remoure consciències amb Ruth Caral, Andreu.
A Xamiró ens descobrirà la feina del fotògraf i documentalista Patxi Uriz. Els seus treballs editorials i audiovisuals estan centrats en viatges, gastronomia... Perdoneu.
Com esteu avui, eh? Gastronomia. Que gastronomia, si es fa marató... Mataró?
Perdoneu-me.
Si es fa Mataró, seria gastronomia mataronina.
És que com que vaig estudiar allà...
He tingut un lapsus.
Tira.
A més, també, l'any 2016 va rebre...
Perdoneu. Tu pots. Aquest premi...
No
Goya per los hijos de la tierra com a millor curtmetratge documental. I avui la Ruth Caral, que ens parlarà en el seu reportatge social de joves emprenedors d'oficis tradicionals en el món rural. Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes. Tres minuts, gairebé quatre, que passen de les 3 de la tarda. Andreu González, tot bé?
Tot bé, ja? Ja està. Sí.
Va, qui has estalquejat avui?
A veure, doncs avui ens tornem a trobar amb una convidada que desprèn sensibilitat a través del seu Instagram, però que també li encanta fer servir el filtre sèpia vintage, com la persona que vam tenir ahir al programa, per gustos colors. He de dir, senyors i senyores, que m'ha fet pensar una mica la seva foto de perfil. Com ja sabeu, a l'Instagram la teva foto de perfil surt en forma ovalada i... ella apareix agafada amb una forma circular, però punt positivíssim per mi, que tinc bastant toc amb les figures geomètriques, perquè no sé si està agafat expressament o no, però les circumferències coincideixen. Així que gràcies a la Jessamí per fer-me la vida bastant més fàcil.
Veus?
També, ja em perdonareu, té una afició a les plantes bastant estranya. En moltes fotografies apareix amb elles i no em pregunteu els noms perquè no sóc cap expert en botànica. Però, per la seva part, he de dir que li queda molt bé estar acompanyada de plantes. I alerta, perquè té 1.021 fotografies al seu Instagram. Quasi quasi supere i quasi es posicione en el primer lloc, però, com ja sabeu, tenim en primer lloc el Joan Trias. En definitiva, està aprovadíssima i més perquè és cultura catalana forever. Una fotografia, per exemple, del 23 de desembre del 2019, fum, 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 el 25 de desembre, a sobre un tio. Així que està aprovada.
Va, explica'ns el teu toc.
A veure, tornem amb la versió constipats, perquè encara no s'ha acabat això, eh?
No, no.
Però bé, la veritat és que quan estic constipat no dormo amb una ceba al costat, ho havia arribat a fer, però el que sí que faig és que dormo amb dos coixins i cap al costat de l'orifici del nas que no tinc tapat. No m'expliqueu per què, però ho faig perquè si no, no puc dormir.
Odies la gent que...
Et desconcentre. Com ja sabeu, tots els d'aquí, m'empano amb bastanta facilitat. Podria dir-se que m'empano de mitjana unes 5 vegades al dia.
Em semblen poques.
Sí, però empanar-se en nivell...
Ah, val.
Bastant bèstia. Però sabeu què em fa molta ràbia i odio... Per què odio tant a aquesta gent? Doncs la gent que et veu empanat i et despiste per treure't del teu estat en trance. Perquè tot, i que no ho sembli, és un procés intern que fa el meu cervell quan estic en aquesta situació per pensar i organitzar-me. És Joan Trias?
O sigui, que la gent et deixi en pau?
Exactament. I amb, ja, em desempenaré, aquells... ja em desempenaré jo en algun moment.
Amb aquells ulls oberts com a taronges?
Sí, efectivament.
Val, val, val. Què et fa feliç?
Doncs la pluja. No sabeu la felicitat que em va donar ahir sortir d'un bar al vespre i que estigués plovent. Ja era hora.
Propòsit d'ahir?
Era comprar-me pantalons no foradats. No me'n vaig comprar perquè s'ha d'esperar un temps encara que vinguin les rebaixes, no? Però he de dir que me'n vaig mirar, eh? I avui he de dir que no porto pantalons estripats.
Avui no porta pantalons estripats, però segueix constipat i van venir a cortar. Propòsit d'avui?
Efectivament. He de començar a apuntar-me les coses al meu calendari personal, perquè hi ha coses que se'n passen de llarg i tots ho sabreu.
Doncs comencem a partir de demà, eh?
Sí.
Sí?
I tant, i tant.
Notes això per part de l'equip,
sí,
eh?
Sí, sí.
A veure,
jo he de dir una cosa. Les coses que em vull apuntar són coses personals, no de la feina. Perquè de la feina ja tinc la meva agenda, ja ho estic apuntant. Mm. L'únic que de vegades se'm passin coses igualment.
Mm. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B. A la caravana de Ràdio Estel.
7 minuts que passen de les 3 de la tarda i com que m'encanta saludar-la amb aquesta energia positiva, ho tornarem a fer. Núria Ros, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
M'encanta.
Mare meva, els timpans de la societat acaben d'explotar.
Està molt bé. Començar un dia amb energia, una tarda, de fet, sí, amb energia, d'aquesta manera. Núria, què ens portes avui a la Gravé?
Doncs ara ho has dit perquè avui començo amb una notícia d'aquelles que em fan molt feliç i és que s'apropa el Nadal i amb ella arriba un dels moments més esperats de l'any, que és el sorteig de la loteria de Nadal.
Ara sí.
Amb el que es repartiran molta atenció, ni més ni menys que 2.520 milions d'euros, cosa que suposa que en són 112 milions més que l'any passat.
Déu-n'hi-do.
Faries
si tu què és.
Uf.
No m'ho facis dir pel micròfon, oi?
Sí, sí. Havien d'anar al PIB, no. Havien d'anar a la loteria de Nadal, saps? I clar, què seria el sorteig de la loteria de Nadal sense el seu anunci? Doncs res, no? Doncs que sapigueu que ahir ja es va presentar a la Reial Casa de la Moneda, l'espot de la campanya nadalenca de la loteria de Nadal del 2022, i avui podríem dir que ja és una realitat per tots i per totes. Algunes coses a dir-vos sobre aquest nou anunci. Doncs, per exemple, que rep el nom Un sorteig extraordinari, ple d'històries extraordinàries, en diversos punts d'Astúries com a màxima protagonista i que enguany està protagonitzat per tres històries paral·leles, val? Que estan relacionades amb la loteria de Nadal, cosa que significaria que, per tant, es dividirà, en aquest cas, en tres films diferents.
Ah, mira.
Per tant, anem per pams. La primera història es titula Tres orquídees, les orquídies que coneixem, sí, eh? I són així.
Esta mañana se ha celebrado el tradicional sorteo de Navidad. Una vez más, el gordo ha caído muy repartido por todo el territorio.
Ulises, creo que nos ha tocado lo gordo.
En aquesta primera història, un home troba un dècim de la loteria on hi apareix escrit per la Júlia tres orquídies, no? I en aquest cas, el premi que es veu és amb el gordo de la loteria i l'home decideix compartir-lo amb la Júlia. És per això que va, per exemple, en busca de la seva floristeria i, per sorpresa, deixa el dècim a la part, alta del taulell. Mm-hmm. Aquesta seria la primera història, amb un fons i final molt bonic.
Està molt maco, sí, i tant.
Llavors, la segona es titula Vica i són així.
Eres meva, no? vacaciones.
Vika.
Vika.
Muy bien, Vika, pues te voy a contar cómo funciona esto. Enchufas...
En aquest cas, en el vídeo hi apareixen dues noies que treballen juntes en una fàbrica de llums de Nadal, sí. I una d'elles, com hem escoltat, és nova a l'empresa i ve de l'estranger. És per això que l'altra, la seva companya, li ensenya tot el que ha de saber per poder treballar tranquil·la, i d'aquesta manera el destí les acaba fent amigues i les porta a comprar un dècim juntes per compartir-lo. Llavors, si voleu sí, saber el desenllaç de la història...
L'haurem de mirar.
L'haurem de mirar.
I tant.
I per acabar tenim la tercera història amb aquest anunci que rep el nom El Viaje.
Sí, soy yo. Gracias por avisar.
En aquest cas és un vídeo, clar, no us el poso tot perquè si no, no té gràcia, eh? Mm-hmm. En aquest cas es tracta d'un vídeo on el màxim protagonista és un pastor que el que fa és viatjar amb les seves ovelles per tot arreu fins a arribar a un hospital a veure un amic al qual li porta també un dècim per compartir-lo. Llavors, us animo a vosaltres i a tots els oients que entreu al YouTube, que estan disponibles els tres spots, les tres històries, i que les veieu senceres, i la veritat és que un any més doncs, ens deixen missatges tan bonics de solidaritat i totes aquestes coses. I dit això, encara em queda alguna cosa per dir-vos, com a curiositat, i és que des de fa uns anys que s'ha convertit en una tradició presentar l'anunci de la Loteria del Nadal el segon dijous del mes de novembre, és a dir, aquest dijous, sí. Que és gairebé un mes i mig abans de que sigui el gran sorteig, i que, a més, que sapigueu que ja s'han posat a la venda 180 milions de dècims de la Loteria de Nadal. Ep. I que s'han augmentat el nombre de sèries comercialitzades per l'ocasió, passant de 172 a 180.
És a dir, el premi puja, però també és més difícil d'aconseguir.
Clar, exacte.
És veritat.
En aquest cas, són 8 més que en el sorteig anterior. Per tant, us animo... Podem comprar-ne un entre tots. I si ens toca, doncs el compartim.
Potser d'aquí un mes i mig serem més rics tots, llavors.
Exacte, el podríem compartir. Bé, i aquesta és la notícia, la veritat, que a mi em fa molt feliç sempre parlar-vos de Nadal, de l'anunci de la Loteria de Nadal, perquè és una època que m'estova una miqueta, eh? Aprofiteu-la.
Ai, mira-la.
Sí, i tinc més coses, eh? Canviem radicalment de tema, perquè ara et toca parlar de càntics. Val? Mm. I és que tots i totes ho sabem, és una realitat, els càntics, sobretot al món de l'esport, doncs són essencials.
Home, clar, sí.
Són els grans protagonistes i a vegades donen molt d'allò que la imaginació. Per què us dic això? Doncs perquè en molts casos els càntics s'inspiren en cançons que ja existeixen, no? Ja existents. I un clar exemple és el que ha passat aquest any amb la cançó, la famosíssima cançó que tothom o gairebé tothom sap de Quevedo i el productor Bizarrap, que és aquella que... Ui, és que jo canto molt
malament. Que rima...
La noche sin ti duele...
Aquella que rima uno y uno, no?
Tengo la mentera... Bueno, en fi, sabem de quina cançó parlem. Si no, animo que qualsevol persona la busqui al YouTube perquè la trobarà, no? Està en boca de tothom.
Sí.
I en aquest cas, Quédate ha arribat fins al Barça.
Ep.
Sentiu, que és superxula.
Sí, sí. M'encanta.
Res, és que com acabem de sentir en aquest vídeo, doncs s'ha fet viral a les xarxes socials el col·lectiu Drax, que és aquest col·lectiu de supporters d'animació al Futbol Club Barcelona. Doncs en aquest cas apareix el Palau Blaugrana fent la seva pròpia versió de la tornada de la cançó. El son és el més ideal, però hi sentim càntics com ara. Barçaler, aquí arriba l'afició culer, porto a la memòria la teva història, la teva grada groga et durà fins a la glòria.
Està molt bé.
I m'ha semblat xulíssima.
Sí,
així
sí,
que
sí.
Res, la volia destacar perquè és una dels protagonistes de les xarxes socials, aquesta cançó.
I acabem amb notícia musical del dia.
Sí, avui la notícia musical ens la porten els Codalán. But if you loved me, why'd you leave me? Take my body. Codaline, volíem dir.
Ara,
Codaline,
eh?
Sí, que no he escrit una lletra. I és que avui el grup de rock irlandès donarà el tret de sortida a una nova edició del Cruïlla Tardor, que fins al 3 de desembre oferirà un total de 9 concerts en diferents sales de Barcelona. Entre aquests concerts també hi trobarem grups com els Viva Suecia, que actuaran el proper dissabte 19 de novembre a la sala Razzmatazz, però també d'altres d'artistes de la talla de Pau Vallvé, que presentarà el seu nou disc en forma de dos concerts al Casino de l'Aliança de Barcelona el 24... concert que ja estan exaurides totes les entrades, però per si voleu anar, el 25 també farà concert. I per si fos poc, doncs també podrem gaudir de la música dels Dorian, Raiden, Sopa de Cabra, Rita Payés i Elisabet Roma, que en aquest cas les dues últimes seran les encarregades de tancar el Cruïlla Tardor 2022.
Molt bé, déu-n'hi-do, quina quantitat d'artistes. Gràcies, Núria, fins
ara.
A tu,
Joan. We'll be right back.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
3 minuts que passen gairebé d'un quart de 4 de la tarda. Atenció, sisplau. Nina Agustí, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Avui vull agrair un missatge tuitaire, anava a dir tuitero, un missatge tuitaire de arroba, com ho diem això? Arroba MexSanxiety?
M-E-S-F Anxiety?
Que diu el següent. Hola, Joan i equip, m'ho passo molt bé cada dia amb vosaltres. Jo també tararejo, vara, vara, vara.
I atenció, que a les 3 i 4 minuts d'avui ens ha dit vara, vara, vara per tots. Us espero cada tarda, petons.
Arroba MexSanxiety. 3, 2, 1... Para, 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 pa, pa, pa. Para, 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 pa, pa, pa.
Para, 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 pa, para, pa.
Para, 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 pa, pa, pa. Nina Agustí, bona tarda.
Ara has de dir tota la frase. Nina Agustí, el reporter i entrevistador, saps?
Vols que ho faci allò,
sí,
també?
Sí, sí, corre, corre.
Puja, puja, Cindo. Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquesta ràdio, de Ràdio Estel i de la Caravana en particular, avui ha sortit pels carrers de Barcelona, concretament als carrers del barri de Sants, a preguntar exactament què.
He preguntat avui, Joan, saps què és un vàper?
No.
No saps què és?
Ah, pensava que m'ho...
Bueno, és igual, no passa res, ja em serveix. Ara t'ho explicaré, d'acord? Aquesta és la pregunta del dia d'avui. I tant de bo hagués gravat a la meva tieta, val? Que l'he trucat just abans d'entrar al directe, perquè m'ha explicat, doncs m'ha preguntat quina és la pregunta del dia d'avui, i li he dit que seria aquesta. I em diu, un vàper? Què és això? Un tàper?
Un
tàperware, saps?
No, i no.
Una carmanyola.
Exactament,
O sigui, m'ha fet molta gràcia, de veritat. O sigui, sé que és un terme bastant nou, sí, i que hi ha molta gent que deu estar amb el mateix dubte a casa, però no és un tàper, eh? És el, que, de fet, ja et dic, és el millor que he escoltat, eh? Mm. Va, Joan, deixem que sigui la gent de l'estació de Sants,
ara,
concretament, qui ens digui què és un vàper o un vape.
Sí, para dejar de fumar, bueno, para complementarla, fumar.
Sí, una cosa per fumar, però que en alguns porten nicotina i alguns no.
Una cigarreta electrònica.
Sí, el aparato electrónico que le echas un líquido, un sabor, y plan echas humo, por decir.
Sí, serà un vàper, un cigarrillo electrònic, no?
Sí, és un dispositiu electrònic que serveix, doncs, per no fumar com ho coneixem, però per simplement combustir un líquid i que o pot portar nicotina o no per, doncs això, per fumar.
Un vàper, sí, entiendo que es lo del tabaco, ¿no? Lo de, para fumar, ¿no? Para sustituir el tabaco.
Lo describiría así, ¿eh? Como para sustituir
sí,
el tabaco.
Sí, un sustituto del tabaco.
Un cigarrillo electrònic, eh?
Correcte.
M'ha agradat.
Sí, de fet, hi ha gent... Bueno, veig que hi ha una idea bastant clara, però una miqueta així... Encara hi ha alguns dubtes, eh?
Sí.
Deixa'm que detalli dues cosetes. Un vàper és un dispositiu electrònic que emet una substància inhalable a través d'una boquilla, d'acord?
Mm-hmm.
Bàsicament, per no donar massa mal de caps a la gent, és una cigarreta electrònica, eh? Com diem. Molts tenen gust a fruites, menta, caramel, crispetes amb caramel salat...
De bo.
Sí, cada cop ho fan com més raro, saps?
Wow.
Vull dir... Sí, sí. I poden portar o no nicotina, eh? Detallet important per al dia d'avui. I ara, sé que no és gens convencional.
Ui.
Demano disculpes, però...
Què m'estàs dient?
Trobo que per la narrativa de la pregunta del dia d'avui...
De debò?
Deixa que et mostri...
Sí?
Aquest moment, sisplau.
El bonus track.
Bravo!
El bonus track.
Ha arribat el bonus track.
Arriba
avançat,
abans,
avui?
Avançat. Sé que no estaves preparat, així
no.
Que ha agafat ben fort, perquè
va.
El bonus track del dia el protagonitza l'Alejandro, nom real, avui també,
sí?
Un noi jove que ens explica què és una cigarreta electrònica, com la va descobrir i què en pensa d'elles.
Som-hi.
No sé, porque todo el mundo está fumando esto ahora, se ha puesto muy de moda últimamente. Últimamente se ha puesto muy de moda esto del vapor, yo qué sé, yo no lo conocía hasta hace unos años Se puso de moda, yo lo vi por la tele primero, con lo de los aros, que hacían trucos y no sé qué. Lo vi en El Hormiguero. Y a partir de ahí se puso muy de moda, que yo me acuerde, y la gente ha ido cada vez más fumando, y ahora los de USA, o sea, los de 500 caladas de 10 euros. Todos mis amigos fuman eso ahora, para que se puede fumar dentro de casa, no huele, ¿sabes? Ahora, pero tiene una de mierda eso, me han dicho. ¿Sabes? Que tiene mucha... Yo he visto vídeos en TikTok y estas cosas de vapers que los abren y todo y se ve toda la mierda que va entre eso. Pues eso fue un cigarro, ¿sabes?
Que lo viene El Hormiguero.
Sí, sí, sí. M'ha agradat, això. Ja t'he dit que ens explicaria com el va descobrir, eh? L'Alejandro, que al principi semblava molt tímid.
No!
T'ho juro, no volia intervenir a la pregunta del dia. De fet, tenia una companya al costat i deia ella, saps? S'ha deixat anar i ens ha fet una crítica molt constructiva, a la seva manera, sobre aquests dispositius, eh?
Perfecte.
No ens enganyem. Acaba dient que el millor és una cigarreta per ell i apa, i au, som-hi, eh? Mm. Però això... Per això arriba ara el moment d'introduir la següent pregunta, Joan. Val. Què creu la gent del carrer que és més dolent? Fumar cigarretes convencionals o vapejar? Alerta, molta atenció.
Jo crec que és igual de dolent, no? Perquè al final fumar, introduir-te fum als pulmons, sigui de vapor o sigui del que sigui, no crec que sigui una cosa sana per ningú.
Va haver seguro.
Jo depende de la nicotina que lleve i tal.
Creo que es igual de malo las dos cosas, ¿no? Al final sustituyes un vicio por otro y bueno, lo que no sabemos son las consecuencias que tiene lo del vapeador, pero bueno, es desconocimiento, ¿no? Sí, bueno.
Las dos cosas, suposo. Fumar afecta als pulmons i a moltíssimes coses més i jo crec que el vapor deu afectar amb alguna cosa tipus la sang, potser, o al cap i a la fi és nicotina igual. Suposo que també fa mal.
Cigarro, porque lleva más nicotina, supuestamente, y más tóxicos.
Bueno, para el que tinc entès, bo no és. La cosa és, bueno...
Bueno, hi ha tants estudis,
sí.
No? Com
sí,
per
no hi ha
comprovar.
Tants estudis, clar, que puguin comprovar que sigui pitjor. Socialment ara sembla que sigui més bo.
Sembla que sigui més bo que vapejar.
Vapejar, sí. Per la transició que fa tothom per deixar de fumar, també perquè pot regular més el consum de nicotina, llavors pot ser com una transició, però, clar, el concepte de és més bo o més dolent, el més bo és deixar de fumar.
Hi ha menys estudis, s'han comprovat menys casos de realment a llarg termini el que pot provocar. Llavors la gent pensa, bueno, si és algú nou, tecnologia i tal, serà menys negatiu, però és que en el fons no hi ha estudis d'això.
Fumar. Porque le mete como más sustancias tóxicas al cuerpo. Pienso que el vapor, lo único malo que se considera la nicotina. No pienso que tenga nada más malo que el tabaco. Como el vapor sabe bien, bueno, o tiene diferentes sabores, piensas que solo es como humo.
Des d'aquest programa volem deixar clar que totes dues coses són perjudicials.
Sí, clar. Partim d'aquesta base.
Home,
és el que diuen, eh? Que la solució és deixar de fumar, eh?
La solució encara és més senzilla. No començar-ne.
Exacte, sí, no començar.
Fixa't.
Molt debat, eh? Uns creuen que la cigarreta convencional és més dolenta, d'altres afirmen que socialment sembla que la gent pensi que és més bo vapejar. De fet, no ens enganyem. Jo, personalment, pensava que si hi havia opcions sense nicotina, doncs un vapejador no hauria de ser dolent, no?
No ho sé.
Clar, jo pensava això, però pensava això amb anterioritat a fer aquesta secció d'avui.
Uh-huh.
Perquè, clar, com diu l'últim noi, penses que solo sumo con sabores y punto. I no és realment així, Joan, sisplau. O sigui, fa uns dies es va fer viral a Twitter el cas d'una noia, la Nicole,
sí,
d'acord? Que assegura que l'han hospitalitzat per culpa d'aquestes cigarretes electròniques.
Ep.
Li han causat un emfisema subcutani, que vindria a ser, segons el que expliquen a les fonts digitals, seria un forat a la tràquea o al pulmó.
Déu-n'hi-do.
I, a més, bombolles d'aire a la pell li va provocar també, eh?
Déu-n'hi-do.
Llegeixo part del fil que va publicar la Nicole. Diu, els metges li van dir, este enfisema solo es causado por dos cosas, el vape, el vape, o un golpe fuerte en el cuello, cosa que no me pasó, això diu la Nicole.
Uh-huh.
Són de esas cosas que dices, güey, no me va a pasar a mí, güey, yo no fumo tanto, yo tampoco fumaba tanto, i ho posen majúscules i exclamacions, eh?
Uh-huh.
I en dos dies valí mais. Jo és que, clar, és de Mèxic, crec que, la Nicole.
Val.
Por favor, gente, si lo pueden dejar ya, déjenlo. Hasta el cigarro es mucho mejor, digo, que esta noia, ¿eh? Pero neta, que es la verdad, estas madres ni sabemos de qué están hechas. Ep.
Entens la meitat.
Val, el resum és que...
El resum és que és molt dolent.
Que és molt dolent.
Val.
I que li va prendre molt poc. Que no, és lo típic que pensem això. A mi el que m'ha causat impressió és això que dius la gent. No, és que a mi no em passarà perquè no fumo gaire i no sé què.
Val.
Pam! A Nicole li va passar. Ep. Doncs quan jo vaig llegir, vaig flipar, i aquest és el motiu principal pel qual avui tractem aquest tema.
Perfecte.
Vull dir, la viralització del cas de la Nicole i una, doncs això, una nova tendència que sembla positiva i realment no és tan bona com pensàvem, eh? Manel, què diu la gent del carrer d'aquest cas?
Creo que no, básicamente, porque si no, prohibirían los vapers, ¿no?
Bueno, he oído la noticia, simplemente no sé mucho más. Son solamente la noticia y, al final, estás metiéndote nicotina de otra manera diferente y entiendo que te afectará igual. Si la nicotina te afecta, pues dará igual que fumada, que absorbida, ¿no?, con vapor, pero al final nos estará afectando igual. Y yo estoy fumando, o sea que...
No sabia que havia passat això amb aquesta noia, però bueno, suposo que amb totes les coses que es proven, pues sempre hi ha algú que li afecten més que amb una altra persona, no? Potser el teu cos no està adaptat per vapers, però potser ho fuma una altra persona i no li passen totes aquestes reaccions, perquè hi ha milers de persones que ho fumen.
O sigui, el vaper ha vingut des de fa menys de 10 anys, clar. Amb el tabac que ja conviu amb nosaltres de fa, jo què sé, 80 o més, és normal que ja es vegin els efectes secundaris, o els casos aquests.
Que como todo, te puede pasar con cualquiera de las dos cosas. Con el tabaco igual o con el vape, a lo mejor es más raro, ¿no?, que pase.
Pues penso que, igual que et venen el tabac, et volen vendre els cigarrillos electrònics per treure diners i que al final és otro modo de consumo, ¿sabes? Y otro engaño que nos hacen.
No sé, también es depende de la persona. Quiero decir, porque hay gente que lleva fumando vape años y no le ha pasado nada, igual que con el tabaco, es lo mismo.
Si eso es así de verdad, eso es una sema. O sea, eso pasa con eso solo, ¿sabes? Bueno, y luego ya sé otras cosas de una, pero con el vapor y lo que es tabaco, alcohol y vapor, que es lo legal, el vapor es con lo único que esto pasa.
Era una sema. ¿Qué sí. Es una sema?
Una sema es como... Això és molt exagerat, ¿vale? Ve de semao, esto semao.
¿Semao?
Sí, no s'hauria de dir, no és gaire políticament correcte, però no jutjarem a ningú.
No, mai.
Mai. Doncs aquí ho tenim, eh? Tot un recorregut per les cigarretes i les cigarretes electròniques, els vapers, vapes, o com vulguis dir-li. Per tant, ara sí, escolta la veu del poble. Tens alguna opinió més, Joan?
No, cap. Vull escoltar l'opinió de l'expert del dia.
El nostre expert del dia, que és el doctor Esteve Fernández, cap de la Unitat de Control de Tabac de l'Institut Català d'Oncologia. Bona tarda, doctor Fernández.
Hola, bona tarda, què tal?
Bé, aquí estem. Ara li preguntaré una cosa. Sabem de què estan fetes els vapers, les cigarretes electròniques?
Sí, evidentment, més o menys, perquè aquestes coses industrials tenen els seus secrets i alguns components no es coneixen a vegades. Però bàsicament és una base de glicerol, d'una substància que, escalfada a una temperatura no molt exagerada, sense cremar-la, vaporitza i llavors es pot fer una inhalació i és l'aerosol que l'usuari es fica en els pulmons i que després pot exhalar i és doncs aquests núvols que fins i tot algun oient deia que eren macos i que s'havien posat de moda, etcètera, no? Són uns núvols d'aerosol, és una mica diferent al fum del tabac, però té una consistència, es dissipen més ràpidament i la cosa és que els hi posen també additius perquè tinguin bon gust. La gràcia o desgràcia dels vapers és que també porten nicotina, perquè es van, en teoria, inventar per poder substituir les cigarretes convencionals, les de cremada tota la vida, no? I això fa que mantinguin l'addicció a la nicotina, que és el principal problema del tabac. El tabac té dos problemes. Un, que crea addicció per la nicotina que porta el tabac i que dona conseqüències per la salut pels tòxics que té, no? Recordem. Jo crec que és una xifra que sap tothom, que hi ha fins a 4.000 substàncies tòxiques al fum del tabac, de les quals 70 són cancerígens absolutament coneguts i ben identificats. Els vapers, en teoria, com que no cremen tabac, no tenen aquestes substàncies tòxiques ni cancerígenes, però contenen els gustos i contenen la nicotina. En l'actualitat hi ha vapers també sense nicotina, perquè s'han pensat per intentar ajudar la gent a deixar de fumar. La realitat que ens trobem, que primer, la major part de les persones que utilitzen vapers segueixen utilitzant també tabac normal, continuen fumant. Tenim enquestes a casa nostra que ens indiquen que gairebé 2/3, una mica més del 60% de les persones que utilitzen vapers continuen fumant tabac de tota la vida, vale? I utilitzen una cosa a l'altra segons el lloc, no? Si és un lloc que no es pot fumar, doncs tiren de vape. Dos, sabem que deixar de fumar Amb els vapers tampoc és cap panacea, perquè els resultats no són més bons que amb altres amb fàrmacs i amb altres teràpies que hi ha disponibles i que s'ofereixen en el sistema sanitari. De fet, no s'han fet uns quants estudis, però no està considerat un tractament mèdic per deixar de fumar. Això és l'altre. I d'altra banda, ara sabem, perquè és això, un oient ho deia, portant 10 anys, 12 anys, comencem a saber una miqueta més què és el que tenen a dintre i què es produeix. Perquè hem trobat substàncies cancerígenes, també, que es produeixen a partir de la nicotina, en els vapers que porten nicotina, i en les coses, les substàncies que són les nitrosamines derivades de la nicotina, que són cancerígens molt potents. Una família de cancerígens reconeguts i molt tòxics, i vaja. I després hi ha fins i tot algunes coses que no estan a les cigarretes tradicionals, com són metalls pesants, no? Els metalls, per poder escalfar aquest líquid i vaporitzar-lo, dintre la cigarreta electrònica hi ha una resistència.
Clar.
Hi ha una pila i una resistència.
Uh-huh.
Llavors aquesta resistència metàl·lica va desprenent metalls. Són de coure, són de níquel, diferents aleacions, i aquests metalls es barregen, es vaporitzen conjuntament amb la resta dels líquids que hi ha dintre del dipòsit, i això és inhalat i és expulsat. D'acord? La qual cosa, els vapers també són fonts fins i tot d'algunes coses que no ens preocupaven en els fumadors. Són més innocus, són una miqueta menys dolents que el tabac, però evidentment no són sants. Seria la moneda que ho hem arribat a sentir, no?
Uh-huh.
Les cigarretes electròniques són una forma sana de fumar o saludable. No, no és cap forma saludable. I mantenen l'addicció conductual, també, perquè el que farà la gent és utilitzar-los igual que s'utilitzava una cigarreta. Per tant, sabem el que tenen, ens preocupa molt, i s'està fent una publicitat molt agressiva cap a un sector de població molt determinat. A veure, si heu vist vapers a les botigues, són de colorins, són de gust a maduixa, gust a caramel, gust a... És a dir, el segment de població al que van dirigits són els adolescents i els joves, amb la intenció d'enganxar-los a la nicotina o a la conducta d'inhalar, i és molt fàcil llavors, i aquest és el gran problema que tenim, des d'un punt de vista de salut pública. Sabem i tenim ja dades objectives que ens indiquen que els vapers són instigadors del consum de tabac, i que joves que comencen fent servir els vapers, les cigarretes electròniques, acaben sent fumadors de tabac.
Perquè, doctor, al segle XXI, en aquest 2022, és l'època on s'està començant a fumar en edats més infantils, més joves?
No. Això, la tendència, tant a Catalunya com a Espanya i a la major part de països europeus, és la contrària. Hi ha una mica el mite de que ara la gent fuma més jove, no? L'edat mitjana de començar a fumar ha augmentat, de manera que els joves que comencen a fumar en aquests moments són 14,5-15 anys d'edat, quan fa 15 anys eren una mica més joves, un any més joves, no? Això és una cosa que, gràcies segurament als programes educatius i a la informació que hi ha, menys joves, menys adolescents, comencen a fumar d'una forma definitiva. Hi ha una proporció important d'adolescents que fan el que en diem experimentació. Fan unes calades, proven, veuen que és dolent, perquè qualsevol que faci una calada amb una cigarreta sense ser fumador, la primera resposta serà estossegar i dir, uau, què és això? Que sembla que sigui tan xulo, però, per altra banda, hi ha la gran pressió tant de la indústria com social, no? Si el teu grup d'amics fuma, si la persona que t'agrada fuma, si per pertany al grup, doncs un signe de pertinença al grup és compartir també les cigarretes, etc. Tot el que hi ha és signe de fer-se gran, perquè sembla que els grans fumen, això ens ho diuen a les enquestes, no, és que tots els adults fumen. No és veritat. Fumar un 24% de la població adulta.
Ah.
Això són 2 de cada 10, no? O 3 de cada 10, si m'apures. Per tant, hi ha molta pressió, i les tabaqueres continuen exercint la pressió. En aquests moments, publicitat directa no, perquè ni a televisió ni a premsa, etc. però tenim les xarxes socials i els influencers estan fent molt mal amb això.
Sí. Doctor Fernández, casos com el de la Nicole són puntuals o pot anar a més?
Comença a haver-hi ja uns quants casos informats semblants. Jo, el de la Nicole, la veritat és que va ser per Twitter i es va estendre viralment i és la informació que tenim, que la podem creure o no. Jo la deixo doncs, com una informació més o menys anecdòtica, tot i que és molt vital i si és veritat és molt greu, no? Però hi ha estudis publicats a revistes científiques de casos amb altres malalties, no amb emfisema subcutani, que vol dir que l'aire que s'escapa dels pulmons arriba fins a la pell i es queda sota la pell, llavors quan toques la pell fa cric-cric, és com aquelles boletes d'aire.
Sí.
Això és la conseqüència de que l'aire, de que hi ha algun tipus de perforació en els pulmons i l'aire s'escapa i acaba passant pels teixits i acaba a l'última barrera que tenim per sortir de l'organisme, que és la pell, o la primera, diguem-ne, que hi ha per venir de fora dintre. No? Però hi ha altres casos, d'altres malalties pulmonars greus. Recordo fa menys d'un mes va haver-hi un article important amb 5 o 6 casos ben descrit, en els quals els autors arribaven a la mateixa conclusió, que l'únic antecedent que podia haver provocat aquella malaltia pulmonar que havia portat a aquests casos, fins i tot a la UCI, era l'antecedent d'utilitzar vapejadors. I m'estic referint no a l'epidèmia que va haver-hi fa un any i escaig per consum, per utilització de vapejadors amb una vitamina que produïa uns casos de pneumonitis molt greu i que va matar a molta gent als Estats Units. No sé si ho recordeu.
Sí, i tant.
Al final eren gent que utilitzaven el vapejador per inhalar cannabis i hi havia vitamina E, si no recordo malament, que produeix un dany directe sobre els pulmons. No? Això és un altre episodi associat als vapejadors, perquè els vapejadors molta gent l'utilitza per vapejar altres coses que no són gustos de maduixa o de gin tònic, no? Per exemple, perquè hi ha gustos per tot tipus.
Per tot.
Per tant, tenim un problema.
El que dèiem, doctor, que el millor per evitar-ho tot plegat és no començar a fumar. Doctor Esteve Fernández, cap de la unitat de control del tabac de l'Institut Català d'Oncologia, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres a la caravana, que vagi molt bé.
A vosaltres, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Nina. Fins ara.
A tu, Joan.
9 minuts que passen de 3:45 de la tarda, anem a publicitat i de seguida encetem un nou Maró Muntanya aquí, a Ràdio Estel i a la caravana.
Ràdio Estel.
Coralcar és el gran aliat dels teus ossos i articulacions. És un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites Coralcar. Sol·licita-la a Laboratorios Maen Pones o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Coralcar ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Coralcar. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Pones.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Vinga, va, que manquen 4 minuts i ja arribarem a 3:45 de la tarda i com cada dijous a la caravana us proposem que ens acompanyeu per un interessant debat entre dues idees contraposades. I si d'una cosa se n'ha parlat els darrers anys és de la llengua catalana, mentre que uns en defensen el seu ús majoritari en l'àmbit educatiu, perquè creuen que el català s'està perdent com a llengua davant d'un castellà majoritari, d'altres voldrien una escola on la paritat entre el català i el castellà, tal vegada també l'anglès, fos igualitària i equiparable. Però és cert que el català s'està perdent? O és difícil viure a Catalunya usant només el castellà? Avui posem el debat al català. I per parlar-ne de tot plegat ens acompanya en aquesta hora Francesc Marco, secretari de la Plataforma per la Llengua. Molt bona tarda.
Bona tarda.
I també l'activista constitucionalista Jordi Salvador. Què tal? Bona tarda.
Hola, bones tardes.
Mm-hmm.
deia, per parlar-ne de tot plegat, posem primer de tot dades sobre la taula. Segons dades de l'enquesta d'usos lingüístics de la població del 2018, obra conjunta de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura i l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, del total de la població barcelonina, un 26% no utilitza mai el català. El 27% el fa servir poc, un 19% el parla bastant, un 17% mitjanament i un 11% el parla molt. Els hi traspasso, doncs, aquestes dades a vostès perquè em donin resposta, primer de tot, a aquesta pregunta. El català està en perill a Catalunya o no? Francesc Marco, per exemple, va.
Clar, si les preguntes no són molt àmplies, les respostes també podrien ser-ho, per tant, intentarem sintetitzar-ho. Quan parlàvem de les dades que ara comentaves, crec que són unes dades interessants, preocupants, però no sorprenents, perquè són unes dades que trobem ja amb una dinàmica des de fa uns quants anys i, per tant, són dades que coneixem, que ja estem treballant i, per tant, hem de posar-les també en el seu context, no? Un context amb canvis demogràfics molt importants, amb també canvis a nivell internacional, per tant, realment som en un moment de canvis, en un moment complex, en què la llengua catalana té moltes potencialitats, però al mateix temps també té moltes dificultats.
Jordi.
Bueno, si la pregunta es si está en peligro el catalán, la respuesta es que no. Se lleva planteando esa misma pregunta y la misma respuesta afirmativa por parte de aquellos que dicen que sí que está en peligro desde la época de la dictadura. Evidentemente, al final lo que demuestran estos datos es la realidad cosmopolita de Barcelona. Barcelona es una ciudad que atrae a miles de personas del resto del mundo y al final lo que demuestra estos datos en segundo lugar es que el castellano es una lengua de cohesión. Castellano, como cualquier otro idioma, al final son herramientas de comunicación y lo que buscan las personas es poderse comunicar con la persona que tienen delante. Y al final tienden a utilizar aquel idioma que la otra persona entiende. Y en tercer lugar, lo que demuestra, y esto es una reflexión que el independentismo no ha hecho, hablo de independentismo porque al final, por desgracia, han utilizado la lengua como herramienta de construcción nacional.
Això us ho volia preguntar després, si s'havia polititzat la llengua o no, però està bé que ho parlem.
Por supuesto, pero la tercera de las conclusiones es que al final el catalán se está convirtiendo en una lengua antipática para los propios jóvenes de Cataluña. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque si partimos de la base de que Barcelona es una ciudad cosmopolita donde los propios datos indican que el castellano o el español es la lengua mayoritaria hablada, si tienes unas instituciones, un poder que te está diciendo diariamente que esa no es tu lengua, que esa es una lengua impuesta, al final a la persona, al joven, lo que percibe, la interpretación que hace es se me está rechazando como catalán. Y yo soy igual de catalán que aquel que tengo enfrente, que se expresa mejor en catalán, al cual entiendo y con el cual puedo mantener una conversación sin problema, como vamos a tener ahora aquí nosotros, donde vosotros podéis expresaros en catalán, yo en castellano, y podemos mantener una conversación totalmente adulta y perfecta.
Francesc.
El que hem de tenir clar, també, quan parlem de la llengua catalana, és del conjunt del domini lingüístic. Per tant, hi ha alguns conceptes que a vegades també es confonen en temes de temes de llengua, com per exemple quan parlem de llengua minoritària o llengua minoritzada, no?, amb conceptes diferents, o, per exemple, quan ens centrem en llengua catalana només als territoris de l'administració de la Generalitat de Catalunya, no? Per tant, quan parlem de català estem parlant de 10 milions d'habitants, no? Estem parlant de, també la llengua del País Valencià, de les Illes Balears, de la Franja de Ponent, de la Catalunya Nord, no?, d'Andorra i també de l'Alguer, no? Per tant, a vegades és com si vivim, no?, només la llengua a Catalunya quan les realitats, no?, socials, polítiques dels diferents territoris doncs també tenen un paper determinant. En el moment en què ens trobem ara mateix, i de fet les dades, no?, de les enquestes, també per franges d'edat, no?, per població, per tipologia, ens indiquen és que, doncs, malauradament, el català està en un moment complicat, per tant, en un moment d'emergència lingüística, i per tant el que hem de pensar és com podem fer que el català doncs esdevingui aquesta llengua de cohesió social, no?, aquesta llengua comuna, proactiva, en positiu, per tal que tothom doncs pugui viure plenament en català.
Claro, es que es curioso, ¿eh? Porque hablamos de conceptos de positivo cuando le estás diciendo a una persona que tiene que hablar un idioma por encima del otro, cuando los dos son oficiales y domina perfectamente los dos, hombre, pues muy positivo, ¿eso qué quieres que te diga? para mi modo de verlo, no lo es. Mira, es que al final el fantasma de la muerte del catalán siempre sobrevuela a las fuerzas independentistas, sobre todo da la casualidad cuando entre ellas se llevan peor. Y eso tiene una respuesta muy clara, y es que al final utiliza la lengua, como todo movimiento nacionalista, para sobre la cual fundamentan su base ficticia de una supuesta construcción nacional hegemónica, ¿no? Al final, y siento hablar de tu libro, pero porque tampoco quiero daros publicidad, pero en Plataforma Per la Llengua sois una entidad que os que yo siempre digo, una ONG, o sea, una entidad, un chiringuito, con piel de ONG, porque se autodefinen como ONG, pero al final lo único que hacen es recibir una millonada de subvenciones públicas que, según los últimos datos del propio Departamento de Economía y Hacienda de aquí de Cataluña, entre 2016 y 2021, Plataforma per la Llengua ha recibido casi 2 millones de euros, 2 millones de euros que van destinados, como ellos mismos definen en su propia web, a crear una construcción nacional a través de una herramienta que es el catalán para crear una cohesión social. Claro, es que parten de una premisa que a mi modo de ver es errónea, y es que no se puede entender que la sociedad catalana, la sociedad barcelonesa, es única e igual. Somos una sociedad súper plural, con muchas diferencias. Nada tiene que ver las costumbres o la cultura que hay en Barcelona o en el área metropolitana con la cultura que pueda haber en Gerona, en Lérida o en Tarragona. Y hay que respetar esa pluralidad. Y de ahí, y al final el debate de fondo es ese.
A mi m'agrada tirar pulletes als als convidats, i ho faré amb tots dos. Però ara ens deies, Jordi, que s'està usant la llengua com a construcció nacional. Però això no ho fan tots els països?
Bueno, es relativa esa pregunta o la respuesta. ¿Lo hacen todos los países? Depende. Aquellos países que basan su identidad nacional en la lengua, pues supongo que sí. Que yo sepa, nuestra Constitución, que al final es la norma fundamental de nuestro país o de cualquier otro país, pero en nuestro caso, garantiza y respeta el uso de todas las lenguas. Aquí en Cataluña, guste o no a mi compañero con el que estoy debatiendo, hay varias lenguas oficiales. Por lo tanto, que yo sepa, nuestra administración en ese caso garantiza el derecho y el deber de todos los ciudadanos a conocer y a poder hablar ambos idiomas.
Li preguntava abans al Jordi, deia, a mi m'agrada anar tirant pulletes, vaig cap al francès perquè el Jordi m'ho contestava abans. Li preguntava, s'ha polititzat la llengua? I em deia, sí. Si jo et pregunto si s'ha polititzat la llengua, evidentment, jo crec, equivocadament o no, em pots dir, vas errat, i segurament tinguis raó. Jo crec que em podries dir, sí, perquè l'estat espanyol no afavoreix el català, etc. Com que això ja ens ho coneixem, deixa'm preguntar-t'ho també a la inversa. Com deien, Jordi, l'independentisme ha polititzat el català?
I el que és segur, és que la llengua catalana no veu de colors polítics, d'ideologies, de dretes o esquerres, perquè al final la llengua catalana, com totes les llengües, són uns elements transversals i, per tant, més enllà de partits polítics, més enllà de corrents o de pensaments de cadascú, doncs la llengua és un element fluid al llarg de la societat. Però sí que hi ha alguns elements que han sortit sobre la taula que m'agradaria també comentar. Quan parlàvem molt d'aquesta dicotomia entre el català i el castellà a Barcelona, jo vull recordar unes dades molt importants, no? Això la Carme Junyent sempre em fa molt d'èmfasi, que és que als carrers i a les places dels nostres pobles i ciutats conviuen més de 300 llengües diferents. Per tant, estem parlant de que Barcelona, no?, i també el conjunt del nostre país és un país d'acollida, no? Recordem Candel, no?, també el paper de Catalunya un sol poble, per tant, amb gent vinguda de tot arreu, no?, una ciutat acollida, en el qual, doncs, dins d'aquestes 300 llengües, per tant, una diversitat molt important, lògicament, amb graus de, no?, quantitatius de demogràfics diferents, sí que és el que dèiem, no?, que podem trobar el català com aquesta espina dorsal, no?, com aquest pal de paller, com aquest element de cohesió, no? La cohesió és molt important. Abans en parlàvem. Jo crec que tots, i segur que tots els estem en aquest estudi, doncs estarem d'acord en que volem un país cohesionat, en que volem que, doncs, no?, la gent sigui feliç, que la gent pugui tirar endavant els seus projectes personals, vitals, professionals, i per tant, què millor que fer, doncs, en un país en què la cohesió sigui un dels elements imprescindibles.
Però per què és contrari a la cohesió social el hecho de que se hablen varios idiomas oficiales en una misma comunidad?
No, al contrari, de fet, és el que comentàvem, no? Ostres, 300 llengües, no? 300 cultures, 300 tradicions, no? I tanta i tanta gent que ha vingut
claro, de tot arreu del món. Ese és el problema, que pones a l'altura, con todo el respeto del mundo hacia aquellas personas que vengan de otros países donde no se hable el castellano, pero estás poniendo a la misma altura a más de la mitad de catalanes que sienten o que tienen como lengua materna el castellano con otros idiomas que no son mayoritarios ni son oficiales en nuestro territorio. Es que esa es la diferencia. Y está muy bien el discurso buenista, bien intencionado, etcétera. Pero los hechos hablan por sí solos. O sea, vuestro objetivo, es que lo decís vosotros mismos en vuestra plataforma y con vuestros actos lo reafirmáis, es arrinconar al castellano para posteriormente erradicarlo. Solo hay que ver cómo la administración margina y no utiliza para nada el castellano, que también es una lengua oficial en Cataluña. Es que esa es la diferencia entre tu modelo y el mío. Tu modelo apuesta por una única lengua oficial, mientras que la mía apuesta por respetar todas aquellas que son oficiales, porque así lo marca la norma y porque así se demuestra en el día a día cuando hablas con cualquier persona que se desarrolla perfectamente el castellano o se desarrolla perfectamente en catalán. Esa es la diferencia, un modelo de imposición frente a un modelo de bilingüismo, de respeto, de cordialidad y de ver a las lenguas como lo que son, simples herramientas de comunicación. Ja està.
De fet, no, lligat també amb aquest argumentació que ara vèiem, jo crec que també la pregunta seria, i això segur que molts dels oients de Ràdio Estel, no?, s'estan preguntant, és a dir, com és que, no?, 40 anys després del franquisme, per tant, no?, aquests 40 anys de, doncs, no?, Espanya Constitucional, autonòmica, continua havent-hi, doncs, aquesta, no?, voluntat de l'Estat uniformitzadora i en contra de les llengües, no?, que conformen l'àmbit territorial, doncs, de l'Estat espanyol, no?, jo crec que és una pregunta que molta gent es faria perquè, no?, i més, fins i tot, no?, ara mateix, no?, amb el govern espanyol, que teòricament és el govern més progressista de la història, però que, malauradament, en temes de llengua sembla que no ho són tant, no?, per tant, quan parlem de legislació, quan parlem de normativa, quan parlem de, doncs, els exemples institucionals que es tiren davant des de Madrid, veiem que segueix sense haver-hi, no?, una aposta clara per tal de enfortir i valorar, doncs, el català, no?, l'eusquera, el gallec, i per tant, ostres, com pot ser, no?, que el segle XXI continua bastant així encara?
Con todo el respeto del mundo, pero ¿en qué ciudad vives? Porque tú ves aquí cualquier institución del Estado y es que a diferencia de las instituciones de la Generalitat, cualquier rótulo está escrito en catalán y en castellano, mientras que las instituciones de Cataluña, sus rótulos son simplemente en catalán, sus comunicados son simplemente en catalán. Mira, solo un dato. Tú sabes lo que es el diario oficial de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Y qué es el boletín oficial del Estado. ¿Sabes cuál es la diferencia? Uno se traduce a los dos idiomas y el otro solo a uno. A ver si adivinas cuál es cuál. Es que esa es la diferencia entre una institución y otra, Jordi, entre un modelo y otro.
Sense entrar en el debat, i ho faig molt de pressa perquè vull que escoltem un tall que s'ha fet molt famós de Pablo Casado i sabeu per on vaig. De seguida us faig comentar aquest tall. Abans, però jo t'estic entenent, però, i ho dic obertament perquè sí, ho he dit en aquest micròfon moltes vegades i, per tant, avui ve a col·lació i m'agrada dir-ho. Jo entenc perfectament el que estàs dient, però a l'inrevés, per què a mi m'ha de costar tant anar al cinema i trobar una pel·lícula en català? I si en trobo ha de ser a les 4 i mitja de la tarda quan no hi va ningú.
Bueno, pues te reformulo la pregunta. ¿Por qué yo si quiero escuchar un medio de público en Cataluña me costará tanto escucharlo en castellano? Claro, es que es curioso, porque al final una cosa es el sector privado y otra cosa es el sector público.
No voy a entrar en...
Sí, bueno, Televisión Española, pero es que mi pregunta, ¿sabes por qué iba formulada? Sí. Y era por o Cataluña Radio o TV3, donde ahí el castellano... Es que esa es la diferencia. Ha dicho, no, la voluntad unificadora del Estado. Pues mira una diferencia. La Televisión Pública del Estado, aquí en Cataluña, emite en catalán. TV3 no tiene en toda su parrilla televisiva ni un programa donde se conduzca en castellano. Es más, cuando ciertos políticos han visto que había mucha presencia de castellano en sus tertulias, porque había muchos invitados que se expresaban en castellano, han puesto el grito en el cielo. Es que claro, con todo el respeto del mundo, pero que creo que no se pueden poner ambos posicionamientos al mismo nivel de desprestigio hacia el otro, porque precisamente es lo que he dicho antes, un modelo es integrador de verdad, respetuoso con la diversidad, y otro modelo no, es impositivo. Y eso es lo que decía al principio, y disculpa, que al final lo que se deducen de estos datos del Ayuntamiento de Barcelona, que por cierto también hay que denunciar que con los graves datos de paro de la juventud en Cataluña, se destine ese dinero a preguntar a ver en qué idioma hablan y no a poner soluciones a por qué los jóvenes hoy en día pues nos cuesta cada vez más irnos de casa de nuestros padres, pues bueno, creo que es preocupante.
Un jutge de Barcelona està investigant a dia d'avui l'expresident del Partit Popular, Pablo Casado, per unes declaracions on deia això.
¿Se puede tolerar de verdad que a un niño de 5 años se le pida apedrear, aislar en clase? ¿Se puede tolerar que haya profesores con instrucciones para no dejar ir al baño a niños porque hablan en castellano? ¿Se puede tolerar que haya niños que por hablar castellano en el recreo les metieran piedras en la mochila? ¿Se puede tolerar que a los hijos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional se les señale en clase y se diga que esos niños no pueden estar integrados? Pues eso es lo que está haciendo, no solo Esquerra Republicana y Junts pel Cat y la CUP, sino el partido que les hace imprescindibles a nivel nacional, que es el Partido Socialista.
Francesc, Jordi, va, tenim 10 segons.
Home, jo crec que per respondre a aquestes declaracions, que millor que els oients de Radio Estel que els facin socis de la plataforma Rellengua, i per tant són 25.000 socis treballant dia a dia per fer el català la llengua comuna, la llengua de pressió social, i per tant per respondre animalades com les que hem de sentir.
Gràcies com a mínim per aquests 25.000. Jordi.
Bueno, en primer lugar, da igual los socios que tengáis y vivís de las subvenciones públicas. Y en relación a de Pablo Casado, pues bueno, no comparto sus afirmaciones, aunque solo hay que recordar que esa misma plataforma per la llengua se dedicó a espiar a niños y está corroborado en los patios para ver en qué idioma hablaba.
Francesc Marcos, secretari de Plataforma per la Llengua, activista constitucionalista també, Jordi Salvador, moltíssimes gràcies per venir avui a Radio Estel i mantenir aquest toc cordial amb un tema tan a debat com aquest últimament. Que vagi molt bé, gràcies.
A vosaltres, gràcies.